brolladors deixen anar de pressió n'és més que el que marca la llei. En acabat, com això es tenia de solventar d'una manera o altra, doncs es va demanar uns ajuts que surten, quan surten, per finques privades a dintre de parcs naturals o de paratges, com és aquest cas, i l'Ajuntament al seu dia s'hi va acollir amb recollir aquesta aigua sobrant de la canonada de les 100 fonts, fer un abeurador i fer unes bases per la biodiversitat. Senzillament és això.
Però deu ser, bueno, no deu ser per finques privades, perquè la nostra és pública. De la finca que estem parlant és pública, no?
Sí, però és de l'Ajuntament, es considera com a finca privada.
A efectes del parc natural, del paratge.
Clar. Efectes de qualsevol. Vull dir, per la legislació, finca pública s'entén el que és de la Generalitat. Si són municipals, és del municipi que té un propietari.
Però el municipi és un estament públic.
És un estament públic, però els boscos comunals o municipals o això es consideren privats, no es consideren de... Per això es poden obtindre subvencions i es poden tindre altres ajuts que si fos l'administració pròpia ja té el seu pressupost ordinari.
D'acord, però efectes del decret això no té cap transcendència, només que bé, doncs això és unes bases de biodiversitat i estan totalment subvencionades.
Sí.
Què més? Res més? Doncs anem al punt número 3. Donar compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'any 2017. L'hem de llegir tots, senyor secretari.
Com vostès vulguin, el decret ja el tenen.
Sí?
I la proposta també.
Llegeix.
Per decret 24/2018, dictat per l'alcaldia de 29 de març del 2018, es va aprovar la liquidació del pressupost d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici de 2017. D'acord amb el que estableix l'apartat segon del decret esmentat i en aplicació de l'article 193.4 del Real Decret Legislatiu 2004, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les agendes locals, que determina l'obligatorietat de donar-ne compte al ple municipal en la primera sessió que aquest celebri, es procedeix a fer-ho establint que el decret íntegre ja ha estat tramès als regidors amb anterioritat a la celebració d'aquest ple. Tanmateix, es fa constar els trets més importants d'aquesta liquidació, que són els següents. El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del pressupost, l'article 11.4 de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició d'equilibri o superàvit pressupostari i, en aquest sentit, l'Ajuntament presenta una capacitat de finançament per import de 304.479,67 €. Pel que fa al compliment de la regla de la despesa, cal determinar si l'entitat local en termes consolidats compleix amb la regla de la despesa i aquest efecte es compara l'import màxim establert en la liquidació del 2016, a la qual s'aplica la taxa de referència del creixement del PIB a mig termini de l'economia espanyola, que del 2016 al 2017 és del 2,1%, afegint-hi els increments o disminucions normatives amb caràcter permanent amb aquell que es desprèn de la liquidació del 2017. Un cop fets els ajustos que estableix la tercera edició de la guia per la determinació de la regla de la despesa de l'article 12 de la llei 2/2011 orgànica d'estabilitat pressupostària per a les corporacions locals de l'IGAE, ha resultat que l'Ajuntament compleix la regla de la despesa amb un marge de 60.367,65 €. Pel que fa a l'anàlisi de l'objectiu de sostenibilitat del deute públic, l'article resumeix una mica. La llei del text reforç de la llei reguladora de hisendes locals estableix que el màxim és del 110%. En el nostre cas tenim un volum de deute viu a 31 de desembre del 2017 de 1.648.085,63, que representa un 38,70%. També es compleix el període mig de pagament per estar que està en 3,82 dies. I per últim, esmentar que el romanent de tresoreria per a despeses generals, un cop realitzades les minoracions per dubtós cobrament i deduït el romanent afectat, va ser de 1.556.235,40 €. Tanmateix, afegir que el resultat pressupostari de l'exercici de 2017 va ser negatiu per un import de 370.029,26 €.
Que vols dir, eh? Que vols dir alguna cosa? Jo només vull fer un comentari per una pregunta. D'aquest 1.648.085, hi hauríem de restar el 1.022.120 que ens deu el tema del pavelló?
No, ja està previst.
No, però vull dir...
No s'ha de restar, vull dir que ja amb aquests... Ja
però està inclòs el 1.020, aquests 1.600?
En el deute?
Sí.
Sí, clar.
No hi ha cap comentari, perquè és un tema molt tècnic. És un tema molt tècnic del tancament de l'any, que el secretari ha llegit la liquidació, i el que es tracta és de veure si complim amb tots els paràmetres, i com ja s'ha esmentat, doncs complim absolutament amb tots els paràmetres, i el remanent de tresoreria és aquest que s'ha esmentat d'un milió... 1.556.000 €. Dic que el resultat pressupostari que diu que és negatiu és això, simplement el resultat pressupostari, vull dir que les despeses i els ingressos de l'any s'han gastat 370.000 € més, però no té per què venen d'anys anteriors i per tant provoca aquest resultat negatiu. Per lo demés és complim absolutament amb tots els paràmetres de la llei de d'estabilitat pressupostària.
Hi ha algun aclariment?
Bona nit. Nosaltres entenem que tal com diu el text, existeix la possibilitat de la lliure disponibilitat de l'import d'1.251.755 €.
Això és el punt següent, eh?
Va, és que no en tenia per... Perfecte, gràcies.
Hi ha un altre aclariment? Molt bé. El punt número 4, que és la proposta d'acord relatiu a la distribució del superàvit de la liquidació de l'exercici 2017.
En data 29 de març del 2018, l'alcalde va aprovar la liquidació de l'exercici del 2017. De la liquidació de l'exercici es depèn els següents indicadors, que són els que hem dit del punt anterior, repeteixo. Un remanent de tresoreria de 1.556.235,40, una estabilitat positiva de 304.479,67, un rati del deute viu del 38,70% i no hi ha despeses pendents d'aplicar al pressupost. El darrer període mig de pagament ha estat del 3,82 dies i la previsió d'estabilitat de la liquidació de l'exercici de 2018 es va establir en 373.490,93. Els compromisos de despesa adquirits davant tercers que es desprenen de la liquidació i de l'exercici de 2017 són d'1.669.948,57 €, que ja s'han tingut en compte a l'hora del càlcul del romanent de tresoreria per a les despeses generals. Les obligacions reconegudes pendents d'executar de la distribució del superàvit de l'exercici de 2016 són de 523.222,88 €, que igualment s'han tingut en compte a l'hora d'efectuar el càlcul del romanent de tresoreria. S'han recaptat 146.543,03 € de més en relació a les previsions inicials no finalistes, els quals s'hauran de destinar a reduir l'endeutament net. Així ens ho diu la llei. Per decret de l'alcaldia de 26 del 2018, de 10 d'abril, de 26/2018 a 10 d'abril del 2018, es va resoldre iniciar l'expedient per la distribució del superàvit. Els fonaments de drets, si volen, me'ls estalvio perquè són lleis. I passo Com a resum, cal indicar el següent. La recaptació ha superat les previsions inicials d'ingressos no finalistes del pressupost en la quantitat, com he dit abans, de 146.543,03 euros. L'import del superàvit és de 157.936,64 euros, dels quals ja s'ha deduït, si ha estat el cas, els imports en concepte de creditors per despeses pendents d'aplicar el pressupost i d'adjudicacions finançades amb fons propis. És susceptible a destinar-lo a inversions financerament sostenibles i existeix la possibilitat de la lliure disponibilitat de l'import de 1.251.755,73. Si sumen els 146.543 i els 157.000, és el superàvit que he dit abans dels 304.000 euros. Per altra banda, cal tenir present que el pressupost municipal aprovat per aquest exercici del 2018 preveu, entre les inversions a realitzar, les de les millores del camp de futbol. Amb un pressupost de 500.000 euros i un finançament a través de la concertació d'una operació de préstec de 462.000, que no s'ha tramitat encara. Per altre costat, la inversió a realitzar en aquesta instal·lació esportiva compleix els requisits per a ser considerada inversió financerament sostenible, ja que s'inclou en el programa del pressupostari 342 i es tracta d'una inversió prevista al capítol 6 del pressupost i la seva vida útil és superior als 5 anys. Per tant, la proposta que es fa és la següent. Primer, destinar la quantitat de 146.543,03 euros, que s'havia de fer un crèdit, a minorar el crèdit previst per al finançament de l'obra de la millora del camp de futbol municipal, que al final és el mateix, però no es tracta de fer un crèdit segurament amb condicions pitjors que no pas el que ens obliguen a amortitzar avançadament. Segon, aplicar la quantitat de 157.936,64 euros corresponent al superàvit de la liquidació de l'exercici de 2017 a finançar parcialment l'obra de la millora del camp de futbol municipal, atès que reuneix els requisits necessaris per a ser considerada inversió financerament sostenible. I modificar el pla financer de l'obra de millora del camp de futbol, que quedaria de la següent manera. La despesa és la mateixa, 500.000, i es finançaria 38.000 euros amb una subvenció del PAM, amb l'establiment de l'operació de préstec de 157.520,33, que encara està pendent de fer, una part esmerçant els recursos de la liquidació del 2017 financerament sostenible i l'aplicació de la minoració de la càrrega financera. Per tant, d'aquell crèdit que s'havia de demanar de 462.000 es passaria a demanar, si és que realment fa falta, de 157.520,33.
Bé, aquest d'això, el que fem és amb el després de la liquidació del pressupost del 2017, el que fem és modificar el pla financer del pavelló d'esports, que com s'ha dit, estava previst fer un crèdit de 462.000 euros, i el que fem és aplicar-hi el camp de futbol, sempre m'equivoco, del camp de futbol. El que fem és aplicar-hi, doncs, no fer un préstec per després amortitzar, com ens diu la llei, sinó simplement aquests diners que hauríem de destinar a amortització de préstec, destinar-los a menys endeutament en el tema del camp de futbol, aplicar-hi el PAM de la Diputació com estava previst, la part que podem destinar com a inversió financerament sostenible de la liquidació del 2017 de 156.936 euros, i després pagaríem aquest préstec de 157.520 que es realitzaria en cas de que la tresoreria de l'Ajuntament així ho requerís. És una part de la distribució del superàvit del rebent de tresoreria de l'any 2017, que és el que aprovem aquí, bàsicament és la després de la liquidació del pressupost és destinar unes parts d'aquest d'això en el camp de futbol.
Sí, no, només és una pregunta, li haurem de tornar a passar un mica. Entenem que el romanent de tresoreria és $1.200.000 i aquí, en aquest bueno, avui aprovem només destinar 500.000 d'euros amb aquestes operacions.
El moment de tesoria és més alt, perquè
un milió.
El que passa és que aquest moment de tesoria s'ha d'estudiar què es pot fer bé. Una part que són 146.543,3, forçosament la llei diu que quan són més ingressos que els que havies previst, no finalistes,
s'han de destinar forçosament a minorar el crèdit. Doncs diu, això més la quantitat suficient per no esgotar o quedar a zero la previsió de finançament del pressupost del 2018, que era de 304.000 o 300, no recordo, aquella quantitat la pots destinar a financerament sostenible. Llavors diu, la resta que són aquest 1.251.000 es pot destinar. El que passa que després s'ha d'estudiar què passarà si es destina. Perquè, per altra banda, diu que no pots superar la regla de la despesa. En el pressupost en la liquidació del pressupost 2017 no es va superar, tot i havent esmassat també part del superàvit. Però és que vam quedar amb un diferencial del 0,1%. Vull dir que es va afinar... Igual, podia haver anat cap a un costat que per l'altre. Vull dir, la llei diu, el pots utilitzar, però si tens capacitat, després per suportar-ho. I si no, queden d'un any per l'altre, que es van arrossegant. Per això, en aquest any, tal com ha dit el regidor, el resultat pressupostari del 2017 va ser negatiu, però en conjunt és positiu perquè es van arrossegant doncs, superàvits d'anys anteriors.
D'acord, entesos, gràcies. Doncs la nostra postura, com ja és habitual, diguem, en tema pressupostari que hem anat pactant any rere any i quan es fa modificacions de crèdit o es decideix la destinació d'aquest romanent de tresoreria, doncs serà un vot, una abstenció. Gràcies.
Anem a votar abstencions. Vots positius. Pues queda aprovat per 6 vots positius i 4 abstencions. El punt número 5 és la proposta d'acord de classificació de les ofertes i requeriments de documentació per a l'adjudicació de l'obra projecte de millores al camp de futbol municipal, col·locació de gespa.
Aquí sí, si em permet, aniré a la proposta d'acord perquè és molt llarg. Hi ha tot el resum de l'obertura de sobres de la mesa, de les meses de contractació. La proposta que es posa a aprovació és la següent. Primer, aprovar la següent relació efectuada, classificada i valorada per ordre decreixent de les ofertes presentades i que no han estat declarades desproporcionades o anormals. Es van presentar 5 ofertes, Galitec, Fielturf, Moix Serveis, Artífex i Boracís. Han quedat per aquest ordre des del 99-39 el primer, 86-63 el segon, 65 amb 46 el tercer, 64 amb 83 el quart i 50 amb 71 la cinquena de Boracís. Segon, requeria l'empresa posicionada en primer lloc per tal de que en el termini màxim de 10 dies hàbils, comptats des de la recepció de la notificació del present acord, acrediti que ha constituït la garantia definitiva de 20.650 euros corresponent al 5% del preu ofert IVA exclòs. Tercer, que requereixi el licitador Galitec Desarrollos Tecnológicos i Societat Limitada acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica d'acord estableixen la base de desena del plec de clàusules administratives particulars, així com l'acreditació de la personalitat del licitador, poders, constitució de l'empresa, etc. Pel que fa als certificats conforme el licitador es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i socials, ja consta en l'expedient per haver estat autoritzada aquesta administració a la seva obtenció directament. Quart, advertir expressament al licitador que de no complir-se adequadament l'anterior requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que aquest ha retirat la seva oferta amb les conseqüències establertes a l'article 103.1 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i en tal cas es procedirà a demanar la mateixa documentació al següent posicionament. Cinquè, delegar expressament en el senyor alcalde en el cas que l'adjudicació realitzi el primer classificat, per tal de que un cop presentada correctament la documentació requerida en el plec de clàusules administratives que regeixen la licitació, procedeixi a l'adjudicació definitiva del contracte i a la seva signatura. I sisè, determinar que contra la present resolució, per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
Molt bé. No, només dir, això és la licitació que, del camp de futbol, que està complint els seus terminis. Es van presentar 5 empreses i bé, l'adjudicació a l'empresa que va guanyar el concurs. Dic que aquesta empresa era l'única que oferia les 4 millores que es proposaven en el projecte. Les altres hi havia que n'oferien 3, 2, 1 o cap. No? I aquesta empresa, que és una empresa de la Lina Pontevedra, ha estat la guanyadora i esperem doncs, que compleixem els terminis i que puguem començar l'obra en el termini establert, i té un termini d'execució de 2 mesos i mig, i per tant que puguem tindre el camp de futbol amb la gespa per començar la temporada.
Molt bé. Doncs anem a la votació. S'aprova? Es queda aprovat per unanimitat. El punt número 6, la proposta d'acord per l'aprovació de l'ordenança reguladora de les activitats econòmiques sotmeses a comunicació prèvia o declaració responsable.
En els darrers anys s'ha publicat un elevat nombre de textos legals que han capgirat la intervenció de les activitats. En aquest punt és obligat a esmentar la directiva 2006/123 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de desembre del 2006, relativa als serveis del mercat interior, la transposició d'aquesta directiva a l'Estat espanyol ha comportat la modificació de moltes normes estatals i autonòmiques, les quals fan referència als mitjans d'intervenció de l'activitat dels ciutadans i, per tant, incideixin directament en l'actuació dels ens locals respecte d'aquesta qüestió. En aquest sentit, a Catalunya s'han publicat diverses lleis que han modificat substancialment la intervenció municipal de les activitats, entre les quals cal destacar la llei 16/2015 de 21 de juliol de simplificació de l'activitat de l'administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. Simplificant molt els canvis que introdueixen totes aquestes normes, podem dir que l'actual sistema d'intervenció de les activitats es caracteritza pel següent. Els règims de comunicació i de declaració responsable són els normals i els de la llicència és excepcional. Els ajuntaments hauran de controlar les activitats un cop ja s'hagin implantat. Les actuacions de control, comprovació i, en alguns casos, les inspeccions les poden dur a terme tant els tècnics de l'administració local com entitats de col·laboradores de l'administració, i s'estableix la finestreta única empresarial com a instrument per facilitar la relació de les empreses i professionals amb les administracions públiques. Aquestes modificacions comporten una nova manera d'actuar sobre les activitats i això implica canvis en l'organització i actuació municipal en aquest àmbit, que comporten la derogació del reglament d'activitats del municipi de l'Espluga de Francolí, reguladora de les llicències municipals d'obertura d'establiments per activitats o instal·lacions incloses en l'annex 3 de la llei 398 de 27 de febrer de la intervenció integral de l'administració ambiental. S'ha redactat pels tècnics municipals el nou text per a regular les activitats econòmiques sotmeses a comunicació prèvia o declaració responsable i es proposa l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment l'ordenança reguladora de les activitats econòmiques sotmeses a comunicació prèvia o declaració responsable. Segon, derogar el reglament d'activitats del municipi de l'Espluga de Francolí, regulador de les llicències municipals d'obertura d'establiments per activitats o instal·lacions incloses en l'annex 3 de la llei 398 de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental en tot allò que suposi a la nova ordenança reguladora de les activitats econòmiques sotmeses a comunicació prèvia o de declaració responsable. Tercer, que aquest acord i el seu expedient siguin exposats al públic per termini de 30 dies mitjançant anuncis publicats al BOP i al DOC i a la pàgina web municipal, als efectes que les persones interessades puguin presentar, si s'escau, les al·legacions que creguin oportunes. Quart, que en el cas de que dins del termini reglamentari no s'hagi presentat cap reclamació ni al·legació, es consideri aprovat definitivament l'expedient i es procedeixi a la publicació íntegra de la norma reguladora aprovada.
Bé, això en vam parlar a portaveus i és l'aprovació inicial de l'ordenança, que aquesta de reguladora de les activitats econòmiques són meses de comunicació, i el que es va pactar a portaveus i amb els dies posteriors és de fer unes bonificacions en aquesta... Perdona, sí. Ui. Sí, anem tots avançats avui. Sí. Bé, res, retiro tot el que he dit aquí. Sí, no. És el punt següent. Res. Això és la derogació de l'anterior per després aprovar la següent. Res. No he dit res.
Passem a la votació. Vots a favor. Doncs queda aprovat per unanimitat. I anem al punt número 7, que és el que deia Joan. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal número 8 de la taxa per a la tramitació i l'atorgament de la llicència d'activitats sotmeses al règim d'intervencions integral de l'administració ambiental innocues.
En aquest mateix plenari s'ha aprovat inicialment el reglament que regula les activitats econòmiques sotmeses a comunicació prèvia o declaració responsable. Aquest canvi, fruit de les diferents reglamentacions que s'han anat succeint últimament, han comportat, en alguns casos, una menor tasca administrativa municipal que convé traslladar a les tarifes que aquest Ajuntament té establertes. Per part dels serveis tècnics s'ha procedit a fer l'estudi econòmic i ha determinat el cost que per l'administració representa la tramitació dels diferents expedients que s'integren dins la taxa. Tanmateix, l'equip de govern, per tal de facilitar l'obertura d'activitats dins de l'àmbit de la llei de barris i l'entorn de l'Església Nova, ha estimat procedent establir una bonificació del 95% d'aquelles activitats que puguin establir-se o modificar-se dins d'una zona d'uns carrers que s'han determinat, que també engloba aquelles activitats que estan i fora es traslladin dintre d'aquest àmbit. Així mateix, per tal que el títol de l'ordenança fiscal número 8 s'adequi més al seu contingut, també s'ha cregut oportú modificar-ne el títol, que passaria a denominar-se taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats. Vist això, es proposa el següent acord. Primer, aprovar inicialment la modificació de l'ordenança fiscal número 8 de la taxa per la tramitació i l'otorgament de la llicència d'activitats sotmeses al règim d'intervenció integral de l'administració ambiental i innocues, que passarà a anomenar-se taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats i amb el contingut que consta l'expedient tramitat. Segon, exposar l'acord al públic pel termini de 30 dies mitjançant anuncis al BOP i al taulell d'anuncis municipal als efectes de que es puguin consultar l'expedient i presentar, si es creu convenient, les al·legacions que es creguin pertinents. Tercer, considerar definitivament aprovada la modificació si durant el termini d'exposició pública no se'n presentés cap i procedint-se, per tant, a la seva publicació íntegra per la seva entrada en vigor.
Ara sí, que és el que anàvem a explicar. Com dèiem, a la Junta de Portaveus i en dies posteriors hem pactat amb el grup de Som Espluga l'aplicació d'aquesta ordenança, que ja, com ja es va dir, com va aprovar la resta d'ordenances per aquest any 2018, quan dic que quan redactaríem la nova, doncs tindríem en compte el que es proposava des del grup de Som Espluga i hem pactat aquesta reducció del 95% a la zona comercial antiga, per entendre'ns, o més antiga de l'Espluga, i aquesta reducció afectaria els carrers de Sant Blai, carrer Lluís Carulla fins a Sant Blai, Sant Antoni i Sant Senent, Sant Antoni i Sant Miquel fins a Sant Blai, a la plaça de l'Església, la travessera del carrer Nou, el carrer Nou fins a la travessera, la travessera de Poblet, el carrer Torres Jordi, el passeig Canyelles, Mestre Roig i Sant Vicenç de Paül fins al carrer de l'Aurora, el carrer de l'Abadia, fins a Pons Uc de Cervera, plaça de la Vila, carrer Mossèn Muntanyola, Jaume I, carrer Major i carrer de la Font, que són els carrers que vam dir que estarien afectats per aquesta reducció que, del 95% en les taxes d'aquesta ordenança.
Ens anem canviant el micro de TAC12. Aquests silencis són per aquest motiu. Doncs, tal com deia el Joan, nosaltres quan vam negociar, diguem, els pressupostos d'enguany, que això hauria de ser a finals de desembre, vam posar com a condició de la nostra abstenció que hi hagués aquest canvi en les ordenances. No? A què ve motivat aquest canvi? Doncs, quan hem rebut diferents queixes d'alguns establiments cap al fet de que canviaven el seu lloc de el seu lloc d'activitat, doncs se'ls hi era, diguem, penalitzat el fet de tornar a obrir l'establiment en un lloc diferent perquè havien de tornar a pagar aquesta taxa de nou, no? I el que creiem oportú doncs era fer aquesta modificació de l'ordenança per bonificar amb un 95%, que és el màxim que es pot bonificar, gairebé es pagarà un 5%, que és una cosa simbòlica, per tots aquells comerços que traslladin la seva activitat, diguem, a la part cèntrica, el que era l'antic eix comercial, o aquells que s'atreveixin a muntar, diguem, establiment al centre. No? A més que res, això és una gratificació més que un incentiu, perquè un incentiu no és prou suficient com perquè la gent acabi, diguem, venint instal·lant-se el seu comerç a l'interior. Per tant, creiem que també s'hauria de buscar algun tipus d'incentiu perquè això sigui possible. Això és una gratificació, això és una compensació per a aquells que ho fan, però sí que estaria bé plantejar algun tipus també d'incentiu i d'altres facilitats per establir-se al centre del poble.
Passem a la votació. Vots a favor. Queda aprovat per unanimitat. El punt número 8 és l'aprovació inicial de la cessió a precari d'un local de l'Obent Escolta l'Estornell i l'Obent Escolta i Guia l'Estornell.
Aquest Ajuntament ha incoat d'expedient per la cessió en precari d'una part de l'Obent Municipal Patrimonial situat al carrer de les Sortetes número 50, a l'antic escorxador municipal, per destinar-lo a la finalitat del local per a realitzar activitats d'educació no lleure que els hi són pròpies per tal de contribuir en l'educació no formal i en la vida social i participativa dels infants i joves de l'Espluga de Francolí. Tot i que, de fet, ja fa anys que l'agrupament ve ocupant aquest espai, és necessari formalitzar, d'acord amb el reglament del patrimoni dels ens locals, aquesta cessió, que tenint a la naturalesa de l'entitat sol·licitant com a entitat sense ànim de lucre, aconsellen substituir en aquest cas el concurs pel procediment d'adjudicació directa. L'article 75.3 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336 de 1988 de 17 d'octubre, preveu que en cas de contractació directa caldrà la prèvia submissió de la proposta a la informació pública durant un termini de 15 dies. És per això que es proposa adoptar els següents acords. Primer, sotmetre a informació pública durant un termini de 15 dies hàbils la proposta de contractació directa sense concurs per la cessió en precari de la part que consta definida l'expedient instruït, l'ús del bé patrimonial situat al carrer de les Sortetes número 50, antic escorxador municipal, a l'entitat Agrupament Escolta i Guia Estornell, durant un termini de 5 anys, prorrogables, per a destinar-lo al local per a realitzar activitats d'educació en el lleure. Segon, publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la província i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament durant un termini de 15 dies per tal que les persones interessades puguin consultar l'expedient i, si s'escau, presentar les al·legacions que es creguin oportunes.
Bé, bona nit. Aquest conveni doncs, ens el van demanar des de l'agrupament. Nosaltres ja fa molts anys doncs, que ells feien servir aquell local i mai no havíem pensat, no, en aquesta fórmula. Ells mateixos ens van demanar de fer aquest conveni i es va redactar. I a part de les clàusules normals que hi ha de deures i drets per part d'uns i dels altres i estipular els usos, l'ús que se li ha de donar, doncs també s'ha incorporat una subvenció que se'ls dona aquest any a l'agrupament de 10.000 euros per la millora del local. I res més, és només això.
Només una qüestió tècnica que vam parlar a Junta Portaveus i que no vam poder aclarir, és molt tècnic. Els temes de cessió a precari passen tots pel ple o només passen aquells que tenen unes determinades condicions? És que hi ha hagut diverses, diguem, sessions de precari i no n'hem tingut constància.
No, ja, que s'hagi fet així ja la de Ubengen i aquesta. I els altres són els locals municipals, l'entitat del casal, que són, bueno, no és una sessió de... No és una la sessió de l'espai, sinó un lloc, poseu-vos aquí, us destinem a aquell lloc, però diguem-ne que no hi ha ni tants drets, ni tants deures, ni necessitat de conservació, ni...
No, perquè els tallers que hi ha, diguem, al Caputx, que bueno, hi havia unes sessions, diguem, a precari que s'havien fet...
Això ara està regulat per l'ordenança i són per...
Són lloguers.
Van per lloguer.
És que no teníem aquesta diferència que entre alguns havien estat a precari sense haver de pagar res i els altres haguessin de pagar...
Això és una entitat que diu, poden ser precaris i es pot fer així quan és una entitat que compleix unes condicions, entre altres que és una entitat sense finalitat de lucre. L'altre és un lloguer que està estipulat per l'ordenança, que penso que eren 100 euros el primer any, 150 el segon, sí. No, 200 o així, més IVA, i bueno, és totalment diferent.
D'acord, gràcies.
S'aprova? Pues queda aprovat per unanimitat. El punt número 9 és la moció en defensa del model sanitari català i la universalització de l'atenció sanitària que presenta el govern municipal de Sumes Plugam. Anem al record, sisplau. Anem al record.
Després de la introducció, l'acord que es proposa diu el següent. Primer, mostrar el rebuig del nostre municipi davant la presentació per part del govern de l'Estat espanyol d'un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei 9/2017 del Parlament de Catalunya que regula la universalització de l'atenció sanitària amb càrrec a fons públic per mitjà del Servei Català de la Salut. Segon, denunciar la permanent deslleialtat institucional del govern de l'Estat amb la utilització constant del sistema judicial en contra de la voluntat de la ciutadania de Catalunya expressada a través dels nostres legítims representants al Parlament de Catalunya. Tercer, defensar el model sanitari català i especialment la universalització i la gratuïtat que garanteix l'accés als col·lectius més vulnerables tal com es recull a la llei recorreguda, al nostre Estatut i a múltiples declaracions, resolucions i normes de dret internacional subscrits per l'Estat espanyol. Quart, mostrar el compromís del nostre Ajuntament en una defensa activa d'aquest model davant els partits que de manera continuada qüestionen els valors d'una societat oberta, diversa i inclusiva. Cinquè, donar suport i subscriure el manifest titulat Salut, un dret de tothom, impulsat per professionals sanitaris a través de la plataforma pel dret universal a la salut. Sisè, donar trasllat d'aquesta moció al govern de l'Estat espanyol, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Departament de Salut, al CatSalut i a les entitats municipalistes del nostre país, ACM i FM, Federació de Municipis de Catalunya.
Sí. Jo només una qüestió de les mocions. Jo crec que amb els organismes s'acostumen a llegir completes. Està bé que amb els acords que hi ha, siguin de decrets o...
Sí, però... És que el que es diu a dalt és tot el que diu aquí. Bueno, no sé si vols que llegim-lo de davant?
No, dic per... de quin endavant o si ho sol·licitem, si... Ara no cal, no?
Hola, bona nit. Doncs el decret llei 16/2012 de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut que va aprovar el govern espanyol l'any 2012 amb l'objectiu de reduir la despesa sanitària en 7.000 milions d'euros va mutilar el dret a l'assistència als immigrants en situació irregular. En concret, la norma va establir que els estrangers no registrats ni autoritzats com a residents a l'Estat espanyol només tenen garantida l'assistència si són menors de 18 anys. En canvi, les persones adultes sense papers tan sols poden rebre atenció sanitària en casos d'urgència per malaltia greu, accident, embaràs, part i postpart.
Això és una vegada que passa.
Des d'aleshores, diverses comunitats autònomes estan fent esforços per neutralitzar el que consideren una mesura regressiva i poder recuperar així la universalització de la sanitat en els seus respectius territoris. El País Basc, Navarra, Extremadura, la Comunitat Valenciana, Cantàbria, Aragó, les Illes Balears i Catalunya encapçalen aquesta revolta pel dret universal de la salut que ja ha topat, però, amb la massa del Tribunal Constitucional. La darrera que rebrà amb tota probabilitat el revés jurisdiccional d'aquest òrgan col·legiat serà Catalunya, després que el govern espanyol hagi pres la decisió d'interposar un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei d'universalització de l'assistència sanitària catalana aprovada al Parlament l'estiu passat. La persistència en aquesta exclusió sanitària és un greu error, tant des d'un punt ètic com a sanitari. Des del punt de vista ètic, perquè l'Estat espanyol va ratificar el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides com a part de la Carta Internacional de Drets Humans, que l'obliga a adoptar les mesures necessàries per assegurar a tots els individus l'assistència mèdica i els serveis mèdics en cas de malaltia. Ara bé, les sentències recents del Tribunal Constitucional que han tombat les lleis i normes autonòmiques garants de la universalitat de l'assistència sanitària desatenen les obligacions de l'Estat en matèria de drets humans internacionals i abandonen la doctrina assumida pel mateix Tribunal en la seva interlocutòria 239/2012, on s'afirma que el dret a la salut, així com la conveniència d'evitar riscos per a la salut del conjunt de la societat, posseeix una importància singular en el marc constitucional, que no pot veure's desvirtuada per la mera consideració d'un eventual estalvi econòmic que no ha pogut ser concretat. D'altra banda, des del punt de vista sanitari, el primer perill de l'exclusió és que es trenquin les barreres epidemiològiques amb malalties infeccioses com la sida o la tuberculosi o qualsevol malaltia infecciosa, amb el consegüent perjudici social i econòmic, mentre que la integració total de la població immigrant i també la dels col·lectius més vulnerables en l'estructura sanitària racionalitzaria la despesa en salut, ja que evitaria el cost addicional que suposa l'ús freqüent de les urgències hospitalàries per part d'aquestes persones excloses del sistema, en les quals es tenen vetat l'accés a la xarxa d'assistència primària. Només tenen dret a l'assistència urgent, l'assistència urgent a l'hospital. I això fa que, clar, doncs la majoria de visites se produïen a nivell hospitalari. Per tant, ningú pot posar en dubte que l'atenció preventiva és molt més eficient que la greu i que a la llarga repercuteix en un major estalvi de la despesa sanitària. Així doncs, és indispensable que el sistema sanitari públic recuperi el principi d'universalitat tant per raons de justícia social com per motius de protecció de la salut pública.
Fer un comentari. Nosaltres aprovarem aquesta moció, però tot i així el sistema també ha de buscar maneres d'impedir la mala utilització d'aquest sistema. I explico un fet concret. Aquesta moció ja va d'una altra manera, no amb el tema del Tribunal Constitucional, també ja va passar per aquest ple. Tu vens un estranger, ve aquí a l'estat espanyol, s'ha de poder empadronar, s'ha de poder empadronar, ha de tenir un familiar, s'ha de poder empadronar, perquè si no, no... Està 3 mesos i té dret a targeta sanitària. Si viu aquí, no hi ha res a dir. No hi ha res a dir. El tema està que aquesta persona marxa una altra vegada cap al seu país, s'està al seu país, i quan està malalta, ve cap aquí a fer el tractament. Aquesta és una realitat que també passa. I això tampoc no hauria de ser massa correcte. Una cosa és la gent que està aquí, la gent... I aquí estem parlant de la gent que està aquí, que té dret a tenir l'atenció sanitària, que si està malalt, tingui o no tingui treball, tingui o no tingui una manera... té targeta per poder ser atesa. I l'altre és aquest sistema, que és pervers, perquè el que fas és pagar la sanitat d'un altre país a través dels fons d'aquí pel fet d'haver utilitzat una artilugia legal, que és aquest. Aquest és un sistema que passa i que els sanitaris coneixem. I per tant, jo crec que això també s'hauria de posar en relleu i s'hauria d'evitar, perquè evidentment tots els sistemes tenen recursos limitats i està bé destinar-los a aquells que estan aquí, però no a fer-ne un mal ús com hi ha gent que n'està fent. Passem a la votació. Ah, vols dir alguna
cosa? Sí, bueno, que una cosa no treu l'altra, no?
Estem d'acord.
No podem
per això
deixar
també passa,
gent sense assistència, bueno, que de fet no l'hem deixat mai, vull dir que no l'hem mateix igualment, però, clar, aquest problema ja és, vamos, és que feta la llei, feta la trampa, i llavors, bueno, no és inclús que estàs donant assistència sanitària a totes les persones que viuen aquí i, a més, als pares i familiars que també venen. Això ja ho sabem. Però suposo que això ja hi hauria d'haver alguna manera de regular-ho d'alguna manera, que seria ja amb unes... primer d'una assistència, no?, i després solucionar els problemes que poguessin haver.
Sí, perquè després tu saps que el sistema sanitari pateix. No tenim recursos, s'ha de tallar no sé què, i dius, bueno, fem servir per aquella gent que realment hi té dret, que són la gent que està aquí, però no per fer aquest abús. Molt bé, vots a favor? Queda aprovat per unanimitat. El punt número 10 és la moció del suport als CDR arran de la criminalització d'aquests per part de l'Estat espanyol que presenta el grup municipal de Sol.
Des que l'independentisme ha esdevingut majoritari a Catalunya, les mobilitzacions han estat massives, constants i exemplars. La pràctica de la no violència ha estat un principi bàsic i renunciable, fins i tot davant de les actuacions d'unes forces policials desbocades que no han mostrat dubtes a l'hora d'agredir a qualsevol persona, sigui quina sigui la seva condició. Tot i que aquesta violència criminal orquestrada per un estat superat i desbordat, l'autoorganització popular va garantir la celebració del referèndum d'independència de Catalunya, els llavors anomenats comitès en defensa del referèndum va ser una eina clau en la contenció i en la defensa no violenta, cal insistir, dels col·legis i centres de votació. L'Estat espanyol, en totes les seves formes, ha engegat un procés de criminalització del moviment independentista amb la creació i socialització d'un relat que pretén justificar la repressió sense límits. El dia 11 d'abril es va fer públic que la Fiscalia de l'Audiència Nacional obria diligències contra els comitès de defensa de la República atribuint possibles delictes de rebel·lió, delicte castigat amb penes de fins a 30 anys de presó. Els CDR no són cèl·lules violentes i no tenen cap altre objectiu que treballar en favor de la República Catalana, una república on tothom hi tindrà lloc, vingui d'on vingui, pensi com pensi i parli la llengua que parli. Cal recordar que al nostre poble va néixer un CDR abans de l'1 d'octubre que va custodiar el col·legi electoral des del divendres fins al diumenge, dia de la votació, i que va fer-ho de manera exemplar i pacífica, un CDR que va demostrar que amb una unió, organització, convivència, democràcia i pacifisme, un poble és capaç de tot. Per aquest motiu, som Espluga, acord municipal, proposem el següent acord. Primer, l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí considera una forma d'acció política absolutament legítima la protesta, les mobilitzacions, la desobediència civil pacífica, resistent i no violenta, pròpia d'una democràcia madura. Segon, l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí denuncia i es posiciona clarament en contra de les operacions de l'Estat que utilitzen els diferents cossos policials i instàncies judicials contra els comitès de defensa de la República, vulnerant una i altra vegada tots els drets civils i polítics dels ciutadans. Tercer, l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí denuncia la criminalització de la protesta social, la repressió i la violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat d'expressió, la llibertat ideològica i la llibertat de manifestació i la voluntat popular a favor del dret de l'autodeterminació i la construcció d'un país millor, des de baix per a totes en forma de república. Quart, comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, a l'Associació de Municipis per la Independència, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Assemblea Nacional Catalana i a Òmnium Cultural, així com també al CDR de l'Espluga de Francolí.
Bé, bona nit. Cada dia des de l'1 d'octubre sentim com el govern de l'estat espanyol i els seus botxins s'inventen una barbaritat rere una altra sobre Catalunya. El dia 11 d'abril assistíem atònits a una delirant actuació de les forces policials de l'estat en presentar-se al domicili de Tamara Carrasco, membre del CDR de Viladecans, on era detinguda i acusada d'organització terrorista, rebel·lió i sedició, acusada per la Guàrdia Civil i la Fiscalia per haver suposadament organitzat l'aixecament de barreres a un peatge durant la Setmana Santa. Aquí al nostre poble, la creació del CDR per defensar el referèndum, com diu ja la moció, va ser una demostració d'unió, organització, convivència, democràcia i pacifisme. I això no pot ser en cap país democràtic una acusació de terrorisme, ni de sedició i tampoc de rebel·lió. Des de Som Espluga creiem que és legítim que ens defensem de tots els atacs que anem i anirem patint i que manifestem el nostre rebuig de tots aquests atacs que venen dels mitjans, de la policia i del mateix govern de l'Estat, que ens defensem i que ho fem de manera pública perquè nosaltres també som CDR.
Jo vull preguntar una cosa, és que aquí diu des de baix i per totes. En els homes no hi són inclosos?
Totes les persones.
Ah, totes les persones. Molt bé. Passem a la votació. No vols dir alguna cosa?
Bé, nosaltres, evidentment, també donarem suport en aquesta moció i votarem a favor i reiterem el que ja s'ha dit doncs, amb la moció i també amb les paraules que deia l'Aida, doncs, que des de fa setmanes que tot el poble català doncs, està patint una brutal repressió antidemocràtica per part de l'Estat i que creiem que som conscients de que l'Estat espanyol doncs, ha perdut tota la legitimitat aquí a Catalunya i que només els hi queda l'ús de la força i la persecució de les idees. Tornem a reiterar el que hem dit diverses vegades, nosaltres no tenim por, seguim convençuts amb els nostres ideals i estem convençuts que no hi ha cap estat, ni cap fiscal, ni cap tribunal que pugui aturar la determinació del nostre poble.
Sí, m'ha fet el bon. És que... És que, cony, m'esteu barrejant. Vinga, doncs passem a la votació. Vots a favor. Queda aprovat per unanimitat. Hi ha un punt d'urgència. En primer lloc, votem si introduïm un punt d'urgència, que és la declaració d'utilitat pública del projecte d'elevació i transport d'aigua en alta des del Pou del Fortet al dipòsit de Sant Miquel. Això ve determinat perquè en la comissió d'urbanisme última es va aprovar dels dos temes que teníem, un tema de la línia elèctrica i l'altre el tema de la xarxa de l'aigua. Només es va aprovar aquest primer, l'altre està pendent d'una revisió i, per tant, així avançarem. Aprovem primer si incluïm el punt d'urgència. Vots a favor? Doncs anem a tractar el punt d'urgència. Declaració d'utilitat pública del projecte d'elevació i transport d'aigua en alta des del Pou del Fortet al dipòsit de Sant Miquel.
Redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, el projecte executiu de l'obra Elevació i transport d'aigua en alta des del Pou del Fortet al dipòsit de Sant Miquel, amb un pressupost de 94.541,58 € IVA inclòs, projecte que conté l'annex de la relació de béns i drets afectats que cal afectar i o expropiar, va ser aprovat inicialment per acord del ple municipal en sessió celebrada el dia 25 d'octubre del 2017. Exposat al públic i sol·licitats els informes preceptius, va ser aprovat provisionalment per acord del ple municipal celebrat el dia 1 de març del 2018 i així mateix es va resoldre elevar l'expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona per tal de que per aquesta es procedís a aprovar definitivament el projecte atès que en té la competència per ser una obra en sòl no urbanitzable. Per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme s'ha procedit en sessió celebrada el dia 12 d'abril del 2018 a aprovar definitivament el projecte. Vist el que disposa la llei i reglament d'expropiació forçosa, així com la llei 785 de 2 d'abril, 887 de 15 d'abril i el decret 179-1995 de 13 de juny, atesa la disponibilitat pressupostària per fer front a les expropiacions amb càrrec a la partida 920-68-200 del vigent pressupost, es proposa l'adopció dels següents acords. Primer, declarar la utilitat pública del projecte i la necessitat d'ocupació dels drets i béns afectats, així com estimar necessària la realització de l'actuació i aprovar inicialment la relació de propietaris, drets i béns afectats que cal expropiar continguda al projecte aprovat definitivament. Segon, sotmetre informació pública pel termini de 15 dies en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en el butlletí de la província, en un diari de normal difusió a la població i amb notificació personal als interessats perquè els titulars dels drets afectats per l'expropiació puguin aportar totes les dades que permetin la rectificació dels possibles errors que s'estimin comesos en la relació publicada o bé oposar-se a l'ocupació o disposició dels béns o drets per motiu de forma o de fons que s'han de fonamentar motivadament. Els sols efectes de la subsanació d'errors en la descripció material i legal dels béns, qualsevol persona natural o jurídica podrà comparèixer al·legant tots els antecedents o referències que s'estimin pertinents. I si transcorregut el termini establert no es presentés cap reclamació ni al·legació, es considerarà definitivament aprovada la relació de béns i drets afectats i es tindrà per iniciat l'expedient expropiatori, invitant-se els interessats a l'adquisició per mutu acord dels béns expropiats.
Bé, no he fet cap més aclariment, vull dir, Antonio. Vull dir, de fet, és poder fer la línia, poder començar el tràmit i anar acabant, perquè això s'ha fet molt llarg. Vots a favor? Doncs queda aprovat per unanimitat. Passem al punt número 11, que és l'informe de presidència. Ja només comentar-vos que Cambrils ha iniciat l'any del centenari de Vidal i Barraquer, seguint el que nosaltres vam fer de mossèn Muntanyola, i per tant, per la persona que coordina aquest tema, que és el senyor Josep Panicello, ens ha invitat a participar en algun dels actes d'aquests i també a que difonguem amb el logo d'aquest any les activitats que es fan de l'any Vidal i Barraquer. Per tant, si veieu en algun document aquest logo, però sapigueu que és per això que se'ns ha invitat a donar difusió, tota vegada que un dels eixos principals, i que és, de fet és un dels primers actes que fan, és la presentació en el seu àmbit de la biografia que es va publicar en revisada pel pare Massot del cardenal i feta per mossèn Muntanyola. I en principi no tinc res més.
Bé, jo informada que sobre el període de sol·licituds dels ajuts del curs 2018-2019, informada que es fa la recollida de la documentació al consultori i es farà durant el mes de maig cada dilluns. L'horari és de 9:30 fins a la 1 i molt important és que s'ha de demanar cita prèvia trucant al Consell. També informada que des del Pla Educatiu d'Entorn s'està organitzant una xerrada que anirà dirigida a totes les famílies de les dues escoles i de l'Institut. Aquesta xerrada va sobre els riscos de les xarxes socials i internet i es farà el dia 24 de maig a 6:45 de la tarda. I com que és un dijous i sempre tenim problemes amb l'auditori els dijous, doncs hem pensat que un lloc ideal seria l'aula gran de l'antic institut. A banda de que, bueno, sabem que és per les famílies, però també dir que és una xerrada que està oberta i que a tothom que li pugui interessar doncs, pot venir a la xerrada. També informada que el passat dimarts, dia 25, es va fer el dia de les portes obertes de la llar d'infants i va haver una participació de 15 famílies que van venir entre el matí i la tarda i algú que no podia venir aquell dia doncs, va demanar i va venir qualsevol altre dia. I també dir que el període d'inscripció s'obrirà pròximament i és del dia 2 a l'11 de maig. I ja per acabar, per últim, doncs, volem que consti en acte el nostre rebuig com a grup municipal a la sentència d'avui de l'Audiència de Navarra que condemna la manada a 9 anys de presó i volem manifestar que no és un abús, sinó que és una violació. Res més.
Bé, bona nit. En primer lloc, informar que aquest proper cap de setmana, doncs, com que coincidint amb les dates del pont de l'1 de maig, doncs pel dia 29 d'abril, en concret, doncs, hem previst, veient que hi haurà, doncs, una afluència de turistes més elevada del que és habitual els caps de setmana, doncs, hem programat uns tallers de la prehistòria per fer, doncs, amb els infants i amb els més petits, per fomentar, doncs, aquest aspecte del turisme familiar durant aquestes dates. També dic que els dies 19, 20 i 21 de maig, com a municipi, els nostres elements turístics que tenen el segell de turisme familiar, doncs participarem també junt amb d'altres municipis i d'altres activitats de la comarca, les activitats de l'Ola Família, que són les activitats aquestes de turisme familiar sota la marca de Muntanyes de Prades, en aquest cas, que és una activitat, doncs, que s'ha impulsat des de l'Agència Catalana de Turisme i que en aquest cap de setmana passat, el previ a Sant Jordi, doncs, es va dur a terme a les destinacions de turisme familiar de costa, i els dies 19 i 20 i 21, en aquest cas, perquè coincidirà amb la segona Pasqua, doncs es durà a terme a les destinacions d'interior. Nosaltres, doncs, a part de les visites habituals i les activitats habituals que ja es fan al municipi, doncs, en qualsevol cap de setmana, doncs, hem previst tot un seguit d'activitats, també com tallers de prehistòria, tallers d'excavació, ruta templera nocturna, el joc de la fascina, activitats extra destinades a un públic més aviat infantil i juvenil, perquè aquesta, doncs, era una mica les premisses que es marquen des de l'Agència Catalana, no?, de donar aquest atractiu i que fossin activitats gratuïtes, doncs, pels infants i pels joves, per fomentar d'aquesta manera la major afluència de famílies. Dir també que el divendres passat va començar el curs de guies, en aquest cas del nivell 1, que era els guies del curs de prehistòria, i dir, doncs, que estem molt contents perquè, doncs, la rebuda ha sigut molt bona i de moment, doncs, hi han inscrits al curs i han començat aquest curs 17 alumnes, per tant, doncs, és una bona xifra de participants. Dir també que, com ja sabeu, doncs, el primer cap de setmana d'aquest mes d'abril vam celebrar el Festival del Vi fa Sang, i des d'aquí, doncs, vull aprofitar ja un cop passat, doncs, vull aprofitar per felicitar a tothom que hi va participar i tothom que s'hi va involucrar a l'organització o que d'una manera o altra hi va col·laborar, doncs, perquè un any més aquesta quarta edició, doncs, va cloure amb un índex elevat de participants, no?, i cada any, doncs, amb més èxit, amb més nivell, sobretot, doncs, reconegut a nivell de tots els escriptors i participants que hi venen, doncs, que ells sí que posen en relleu i posen en evidència, doncs, que és un festival molt consolidat i que és un festival de referència, doncs, amb aquest tipus de literatura i sobretot amb el maridatge amb els vins, i per tant, doncs, nosaltres creiem que és una bona aposta i seguirem participant. I fer un incís també, doncs, que si ho dèiem previ al festival, també ho podem dir posterior al festival, pel que fa a l'aspecte comunicatiu, doncs dic que entre abans i després del festival, doncs, articles o escrits o notícies referents al festival se n'han publicat més d'un centenar en diferents mitjans de comunicació, ja sigui de premsa escrita, televisió o ràdio, i per tant, doncs, creiem que se n'ha fet molt bona difusió i això, fi al cap, doncs, és un dels objectius que persegueix aquest festival. I dir per últim que està a punt ja vam informar en el passat ple i ara, doncs, ja ho anunciem com a tancament, aquest dilluns vinent clouran les activitats de biblioteques amb DO, que aquest mes d'abril, doncs, tocaven les biblioteques de la DO Conca de Barberà. Dir, doncs, que totes les activitats, que n'estem molt contents perquè sí que és una activitat, doncs, que ja fa 4 anys que hi venim fent, que cada any intentem fer-hi activitats diferents i que aquest any, doncs, les 4 així més principals, perquè a part, doncs, de tallers de clubs de lectura i activitats habituals que també es fan a la biblioteca, vam preveure 4 activitats diferenciades. Una era un taller per infants també relacionat amb aspectes del vi, un altre era un taller de cuina en què hi vam també involucrar l'associació de jubilats, l'altre era un tast de vins i per últim, doncs, el contacontes per adults i públic familiar que vam fer aquesta setmana amb la participació també del senyor Jordi Agràs, dels Serveis Territorials de Cultura, doncs dir que tots aquests quatre tallers han estat un èxit, no? I que han tingut molta participació, doncs amb alguns, evidentment, com eren places limitades, doncs vam haver de posar, com diríem, doncs el cartell de complet, no? Perquè es van omplir totes les places. Realment estem contents i, per tant, doncs dir que hi seguirem apostant i ens tornarem a apuntar en properes edicions de Biblioteques amb D.O. perquè creiem que és un bon foment tant per el que és la cultura des de la biblioteca com la cultura en el món del vi. Per la meva part, res més.
Bé, per la meva part, en primer lloc, voldríem fer constar el condol del ple municipal al treballador de la brigada Josep Moya per el traspàs de la seva mare, així com també la família del Ramon Aguilar, que ha traspassat aquesta setmana, que va estar treballant fins fa pocs anys a la brigada de l'Ajuntament. Informar que l'àrea que us informarà després del que està previst per la inauguració del pavelló el proper dia 5 de maig, dir que aquests dies s'estan fent els últims retocs, demà està previst que comenci la neteja ja de tot l'espai, també la instal·lació del control d'accessos i del wifi, que són les últimes cosetes que hi queden per arranjar, a banda de fer un planxer de formigó on acaba l'escala que uneix el pavelló amb l'escala, la rampa que uneix el pavelló amb l'institut, i bé, estan amb els últims retocs tot plegat per tal de que el dia 5 estigui tot a punt per l'inauguració del pavelló. Dic que l'obra del carrer del Vent, la varia que vam tenir la claveguera del carrer del Vent, ha sigut més complicada del que pensàvem, perquè ella era una claveguera que no estava, només sortia cap al carrer Sant Miquel quan hi havia un tros que tenia la pendent al revés i no tenia sortida. És una obra, allí hi havia un carrer que era de terra, carrer estret, i quan es va fer el carrer Bellavista, no, la claveguera que venia d'aquí del carrer del Vent no es va unir, parlo de moltíssims anys enrere, amb la que va baixar pel carrer Bellavista, i una claveguera que pensàvem que estava embossada, el que resultava és que estava tapada perquè no seguia i la pendent no estava ben donada, i quan va quedar, i el que ha provocat doncs que l'obra s'allargués molt més i que avui l'hem acabada, que unint amb el carrer Bellavista i ja tapant, i a partir de demà es podrà circular per aquest carrer, i al mateix temps hem anat continuant l'obra del carrer Molí de Guasc amb el tema de l'arranjament de tots els ronyons, i aquestes últimes setmanes aquesta última setmana bàsicament hem pogut donar pas per un carril del carrer Molí de Guasc per tal d'evitar més molèsties als veïns, i ara acabarem tot el tema de ronyons i després ara formigonarem les parts que estaven més malament del carrer Molí de Guasc. Dic que també que aquests dies s'està fent per part de l'empresa contractada el manteniment dels parcs infantils, de tots els parcs infantils de l'Espluga. Creiem que s'hi estan fent una molt bona feina, i els aparells infantils d'aquests parcs doncs, estan quedant com si fossin nous, i ara després, més endavant, amb la brigada el que farem serà reposar les terres o les gravilles que en alguns d'ells estan desgastades, o han marxat per la pluja o de més, i ho acabarem d'arranjar amb la brigada. Això, pels aparells infantils estan quedant com si fossin nous, i el que demanem doncs a la gent és civisme i que el respectin ara que s'ha fet aquest arranjament tan important. Dic també que la piscina continua la instal·lació de la depuradora nova de la nostra piscina, de la gran, i que també simultàniament s'està canviant, s'està forrant amb una lona el que és la piscina petita, perquè va tindre, bueno, ja es va explicar quan els pressupostos, les arrels l'havien perjudicat i perdia aigua pel cul, i els va optar que la solució més senzilla per això era posar-hi una lona com té la piscina gran, i també s'està fent aquests dies. També aquests dies s'ha fet s'està acabant ja l'ajardinament de la plaça Montserrat Canals, just al parterre on hi ha el monument a la Sardana i a la Montserrat Canals. S'està fent aquest enjardinament, està pràcticament acabat, i creiem que també ha millorat l'aspecte d'aquest parterre de la plaça del Casal. I per acabar, dic que està previst que en el proper mes de maig comencin les obres de la plaça Sant Isidre per tal d'acabar-la d'arranjar tota després de que marxés la gasolinera d'aquest indret. No hi ha res més.
Doncs, bona nit. Per la meva part, doncs, informar que ja va tenir lloc la segona xerrada del tercer cicle de conferències esportives. Aquest cop també l'impartia l'Helena Vidal, que és coach nutricional i anava sobre barretes bioenergètiques. Doncs, aquest tercer cicle creiem que ha tingut una bona acceptació i esperem doncs, que aquesta idea perduri en els anys per anar podent aprofundir en diferents temes de temàtiques esportives doncs, diverses i obertes a tot el públic en general, no? Perquè també ens trobem que en aquestes xerrades hi ve públic que potser habitualment no practica esport però que li crida l'atenció la temàtica de la conferència que toqui. Per tant, doncs, esperem que s'allargui en els anys. Després informar també que hem començat els treballs pel camp de treball, doncs ja ens va venir a veure la fundació i ja hem tancat totes les activitats que realitzaran els joves durant aquelles dues setmanes que estaran aquí. També de la Setmana de la Joventut, que ja hem començat reunions amb l'Associació de Joves, amb Auvengen, i també doncs, de la Festa Major, que són els tres plats forts del juliol, que doncs, just ara abans del ple hem tingut la primera reunió amb les entitats de cultura popular. Després, doncs, com deia el Joan, el 5 de maig hi ha la inauguració del pavelló, que com us vam avançar el mes anterior, ho farem coincidir amb la celebració del Dia Esplugui de l'Activitat Física. Aquest any no serà un dia, sinó que serà un cap de setmana. Llavors, el dissabte al matí farem el que és més l'acte protocolari, que és si tindran participació doncs, totes les entitats o grups de seccions del casal esportives, també, que no són entitats o clubs com a tal. Cada un d'ells farà doncs, una petita demostració del que és la seva activitat normal, després doncs, farem els parlaments pertinents i després doncs, farem un brindis amb una bona copa de cava per celebrar que l'inaugurem i després doncs, ja a partir de la tarda i tot l'endemà hi haurà diferents activitats esportives. Després doncs, també per últim convidar els espluguins a participar a la caminada de l'1 de maig que organitza el Club Atlètic. Aquest any hem un bon canvi, que és han canviat la ubicació després de 25 anys. Aquest any és cap a Farena, per tant animem a la gent a que hi participi. I després doncs, també animar els atletes del Club Atlètic que participaran aquest dissabte a la matinada als quilòmetres per la llibertat, que és una marxa que surt des de Barcelona i que acaba a les presons de Madrid, on per relleus es correrà des de divendres fins a dilluns i on els atletes del Club Atlètic doncs, hi participen dissabte a les 5:30 de la matinada. I per la meva part, res més.
Bé, bona nit. Per la meva part no hi ha massa cosa. Es vam reunir amb tècnics d'agricultura per diferents temes que s'han anat explicant aquesta nit del tema de l'aigua de Sant Miquel i altres temes semblants. També s'ha retrasat l'obra del col·lector que es feia per les pluges que hi va haver. I ara el que es fa és la gent que tenen camins o que se'ls ha desfet en aquestes últimes pluges, que són coses puntuals, doncs que bueno, van vinguent a l'Ajuntament marcant els puestos que s'ha fet, això ja es fa cada any. El que passa doncs, és que l'any passat vam quasi que repassar tots els camins principals i secundaris en aquesta legislatura i ara queden camins puntuals que és preferible que el propietari digui on és que no que tinguem d'anar perquè sempre te'n deixes. I ja està.
Jo. Bé, l'altre dia fent el dinar un dinar al Parc Fluvial vam veure els lavabos que les aixetes perden aigua. Dic, no sé si està previst dins de la partida de millora dels parcs que s'arreglin O sigui, l'aixeta del lavabo perd aigua, bastant aigua.
No té res a veure, en tot cas, ho direm al d'això. M'estranya que no ho hagi vist la persona que hi passa regularment. Jo demà ho diré a l'empresa, a la brigada, perquè canvien les aixetes que no té...
He dit que era el parc fluvial, no?
Sí, no, vale, és lavabo públic, no, no ves ni el...
Vale, és veritat. L'Antonio, que ara que parlaves dels camins, l'altre dia passant pel que va cap a la Font de l'Oca, aquell tros que hi ha tantes pedres sortides, no sé si allí, jo dic una opció, no sé si es podria allí posar com una mica de paviment, o perquè allò sempre, sempre, sempre passa, i inclús quan s'arregla sempre queda, no queda mai ben arreglat, a la que plou una miqueta se'n va la terra i queden aquelles pedres que no pots passar ni amb el cotxe, tampoc.
Aquell camí és un dels que teníem plantejats en cimentar i bé, s'ho tindrem de pagar en altres perquè Agricultura ha dit que ells no ho financien. Però sí que està previst, bueno, la proposta era per un valor de 19.000 euros, que és tot el meu pressupost, i deixar-lo definitivament bé, com ho han denegat, molt diplomàticament, sí que està pensat fer l'últim desguàs, que és el puesto més dolent, per desviar l'aigua definitivament. Allí passa que baixen graves i es tapen. Això és tant aquest camí com el de la...
Serreta?
El del Garber.
Vale.
Són dos punts conflictius que per molt que els arreglis, vull dir, ja amb l'altra legislatura s'arreglava d'una o dues vegades i amb aquesta continuem arreglant-ho d'una o dues vegades a l'any.
Bueno, el de la Serreta també passa, que queden aquells... Quan entres en aquell tros que hi ha les vinyes abans d'arribar a Sant Bernat,
sí,
que hi ha, també queda allí un bon toll que també es va arreglar, però ara, com que va ploure tant, també ha quedat una altra vegada...
Allí, aquell és una mica més complicat perquè primer que es tindria d'enxamplar, perquè la maquinària s'ha fet gran i tenen de donar la volta per l'altre costat. Allò es va mirar amb els veïns, que al final són els més interessats, i el lloc més estret, doncs, o els hi comprem el terreny o ells ja els hi està bé.
Vale. Llavors, també, arribant a la Font de l'Oca, el tros que sí que estava pavimentat, hi havia una, com una esllavissada, hi havia una pedra allí bastant grossa. No està al mig del camí, però sí que està allà al costat del camí, que no... No sé si passa un cotxe o un tractor, segur que no. Però bueno, allí tampoc no hi passa.
Amb el mateix, jo no fa gaires dies que vaig passar després de la pluja, no hi havia cap de
pedra. Sí, jo vaig passar el dia... A veure, espera, deixa'm pensar. El dissabte, crec, o el divendres.
I vaig passar amb el meu cotxe, no aquesta setmana no, però...
Bueno, tinc una foto.
La setmana passada o això, sí, això és tan senzill com si algú que es queixi...
Sí.
Ho informe,
no, només és una esllavissada, és... El que passa és que és una pedra d'un tamany així, més o menys. Vale, llavors, una altra pregunta. Quan s'obriran les places per apuntar-se al casal d'estiu? L'any passat es va anunciar una mica tard i llavors molta gent va fer que s'anés a apuntar a altres pobles. I si ja s'han començat a realitzar contractacions de monitors i director pel casal d'estiu?
Bé, com ja saps, això ara depèn de Drac Actiu. I realment, últimament no hem parlat del tema. Vam tenir una reunió per parlar d'altres coses.
No pensava que era definitiu el de Drac.
Sí, era un any prorrogable amb un altre i evidentment es va prorrogar. O sigui que continuen ells amb la licitació i depèn d'ells. Són ells els que han de fer.
Hola, jo... pregunta pel David, em pensava que ens ho explicaríeu. És una cosa del decret, perquè sobre el decret de l'inici d'expedient per la desagrupació de la plaça de secretaria d'intervenció d'aquest ajuntament, ja sé que no és ara l'hora dels decrets, però si ens pots explicar exactament.
Explica
notícia de l'expedient de desagrupació de la plaça pel sosteniment del secretari interventor
d'aquest ajuntament.
Es tracta de la plaça de secretari interventor de l'Ajuntament està agrupada amb l'Ajuntament de Barberà de la Conca. Ja fa des de l'any 92, si no crec recordar. Donat el volum de feina de la Secretaria d'Intervenció, doncs es va creure oportú fer la desagrupació i, per tant, no compartir el secretari amb ningú més, sinó amb la plaça d'aquí de l'Espluga.
I, per tant, ara estareu al 100% pel nostre municipi?
No, s'ha de fer l'expedient i s'ha d'aprovar per la Direcció General de l'Administració Local. Això és simplement l'inici de l'expedient. Suposo que a finals d'any podria estar, si ho veuen bé, enllestit.
En quant al pavelló, el dia de pluges intenses, que era el 18 o el d'abril o això, hi va haver uns desperfectes al pavelló, sembla ser que es va inundar el vestíbul, es va omplir de sorra, d'arrasar per l'aigua i es va enfonsar al voltant d'un dipòsit exterior, o no sé si això és anterior o després. Possiblement, si els voltants del pavelló ja s'haguessin fet les tasques d'endreçar-lo que es tenien que fer, potser això no hagués passat, o què va passar exactament?
No, el del dipòsit no té res a veure amb les pluges, ho va ensorrar un camió, el camió que tirava formigó a la vorera, aquella vorera que es va fer tot el tombant, i la pluja, l'aigua que va entrar provenia d'aquella parada lateral que ja estava previst arreglar-ho. El que passa és que vam fer tard, perquè ens va fer la pluja abans, però ja estava previst de fer el que s'hi ha fet ara, això ja ho teníem previst d'abans. El que passa és que no vam poder començar precisament perquè estava molt humit i quan s'ha assecat ho hem fet, però entre mig hem fet una pluja molt forta i ara esperem que amb l'actuació que s'hi ha fet no ens entri aigua al pavelló. De totes maneres, si en cas d'una pluja molt gran i tornés a entrar aigua, doncs el plantejament que tenim previst és fer-hi un embornal i traspassar el camí i conduir l'aigua cap a un altre costat. Creiem que així no ha de passar, però clar, si ha hagut una puja molt torrencial, doncs allà ens veurem què passa, però de fet l'aigua va entrar, sí, però es va quedar allà al vestíbul, vull dir, no va arribar més enllà, però teníem previst fer l'arranjament, però no vam poder començar precisament a causa de les pluges.
D'acord, i el tema del dipòsit?
El tema del dipòsit ho estan reparant ara. Això va ser, això és una cosa aixecable, l'empresa que va constructora, per tant, ho han de reparar ells i ho estan reparant ara aquests dies. Avui baixa, precisament.
Hi ha algun altre tema? Perquè ens ha arribat que hi havia algunes coses que no estaven del tot ben fetes quan van fer el pavelló. M'han parlat d'una sobretanca, la tanca de foc, o un passamà, o les portes d'accés a la pista que estaven col·locades a l'inrevés, amb les frontisses per fora, o sigui, per dintre la pista, i alguna cosa també m'han dit...
Jo no sé quan t'ho han explicat això, però això és una cosa que quan vam veure vam arreglar, vull dir, ja està arreglat tot això, sí.
I el tema de la porta del magatzem també és...
La porta del magatzem ja anava així de bon començament, simplement la porta d'aquest magatzem és una porta basculant, perquè entenem que era millor sistema, i la tanca, el tros de tanca de davant d'aquesta porta i el tros de tanca de davant de la porta que dona accés cap dins els vestidors es pot treure. Són els únics trossos de tanca que es poden treure. I es fa molta facilitat.
Molt bé. I el terra del vestíbul, has comentat abans que l'estaven pintant o...?
Sí, el terra del vestíbul, un cop acabat el pavelló, vam veure que podíem millorar-lo fent-hi una actuació de pintura i és el que s'hi ha fet perquè era formigó i també vam veure que s'embrutava molt de facilitat i li hem donat contractat una empresa local per tal que el pintés. No és perquè s'ha deteriorat, però també vam veure que podia ser molt més brut del que esperàvem i d'aquesta manera quedarà molt millor.
Bé, disposem d'una piscina municipal que els darrers anys ha millorat les instal·lacions, però que encara es troba mancada de millores a l'espai de la piscina. Accés no adequat, amb un perímetre força deficient, vorals perillosos, pedres que rellisquen, una adaptació que encara no hi és per persones amb mobilitat reduïda. Fet aquest apunt inicial, ens agradaria proposar un tema relacionat amb l'entrada i l'ús de... M'he perdut. D'aquests a la piscina. Durant l'hivern hi ha molts espluguins i espluguines que es desplacen a espais habilitats fora de l'espluga per realitzar pràctiques de natació, com ho fan també en extraescolars i estudiants del municipi. Durant l'estiu, els matins amb els cursets de natació i a les tardes amb el taller d'aguagim també s'utilitza la piscina. Voldríem proposar la creació d'una entrada específica i flexible i, per tant, de l'habilitació de part de la piscina per poder realitzar pràctiques de natació lliurement, una entrada flexible que permetés que això pogués ser. No sé com ho veuríeu.
A la piscina ja es pot fer natació lliurement a unes hores determinades. L'altre de l'entrada és una cosa...
Però has de pagar l'entrada normal.
Bueno, és una cosa que podem mirar i estudiar. No ens ho havíem plantejat fins ara i podem estudiar-ho de cara a l'obertura. Encara no estem en termini per modificar preus. No et dic ni que sí ni que no ho hem d'estudiar.
Vale. Entrada per gent que potser només vol venir una hora a nedar i vol marxar o tres quarts d'hora.
Bueno, però això és un tema que ja ha sortit altres vegades, que hi ha gent que diu m'hauries de ficar un preu només pels que entren no sé quina hora, només pels que venim una hora al migdia, només pels que venim tres hores. I sí que ho hem parlat alguna vegada nosaltres, però ens és complex de saber com ho controlaríem. Ho podem valorar, però que això ja alguna vegada que hem intentat estudiar alguna altra cosa ens ho plantegem, com ho controlaríem tot, no? Perquè potser tu vindries una hora a nedar, però realment no vindries a nedar, només vindries una hora per... no? Seria...
En altres ocasions també havíem parlat del tema de l'abonament familiar, si s'hi havia pensat. L'any passat també ho vam dir i fa dos anys també ho vam dir.
Ara estudiarem, de cara a l'obertura, estudiarem els preus generals de la piscina i veurem el que fem a l'abonament familiar. Depèn de com es miri, és una cosa, el que no farem segur és un abonament familiar d'aquell diu 20 anys que els pot agafar aquest, o sigui, com una targeta 10 del metro, per dir alguna cosa, no? No, això segur que no, però ho mirarem. Ara hem de preparar els preus de la piscina i quan d'això ja ho tindrem en compte.
Per quin motiu desestimeu el fet de poder fer un tipus d'abonament que puguin utilitzar les mateixes persones de la mateixa família? O persones diferents de la mateixa família?
Perquè si volguéssim fer un preu barat a la piscina, més barat a la piscina, doncs baixaríem el preu, perquè aquestes targetes s'acaben convertint en, primera, que qui és família d'aquí i a qui correspon aquest abonament i qui ho pot fer servir. I doncs això s'acaba convertint en un tiquet que van tatxant i quan està ple doncs en comprem un altre i d'això. No ens agrada aquesta... Un abonament familiar és una cosa i un abonament d'aquest d'un número de banys que pugui utilitzar diferents persones és una altra, no?
Bueno, diguem, perquè utilitzi una família, els pares i els fills, no? Aquí està. Tantes persones, arredaria el nom d'aquesta família, se sap qui són aquestes persones i...
Es pot mirar.
O sigui, al final...
És un tema de família.
Clar, i s'esgote abans, perquè si van dues vegades a la setmana, s'esgote abans alguna mena.
El problema a vegades que havíem plantejat aquest tema, que ens trobàvem era això, que al cap quan tu fas un abonament no és per primar un preu en aquells usuaris habituals de la piscina, llavors que ens trobem que potser hi ha famílies que venen a passar aquí tres dies del mes d'agost, són quatre o cinc membres, i el que fan és comprar un abonament, saps, per passar-se, o sigui, gent que no són ni d'aquí o el que sigui, que estan aquí tres dies, llavors que es puguin, el que vam plantejar l'any passat, que és el que estudiarem aquest any, és mirar si això ho podem extrapolar, per exemple, de dir, doncs, mirem de fer un abonament però per empadronats o pel que sigui, no? Perquè sigui per la gent d'aquí, perquè el que sí que no volem, doncs, és que si ve una família de fora a passar 3 dies de vacances aquí del mes d'agost, doncs es puguin beneficiar d'uns preus avantatjosos que potser gent d'aquí que hi va 10 dies i no comprarà l'abonament de 15, doncs no se'n pugui beneficiar. O sigui que realment, doncs, sigui per la gent d'aquí, que seria el que tindria més sentit.
Piscines amb denominació d'origen, una molt bona proposta de turisme, sí senyor. Després, el tema del pavelló, l'últim certificat d'obra, quan està previst fer, si és que no s'ha fet ja?
Està previst fer quan estigui tots els repassos acabats i tingui les 4 rocades que li queden, llavors farem la darrera certificació i el certificat final d'obra i tot plegat, està tot preparat, però volem que l'empresa acabi fent les... que darrerament s'ha posat molt les piles i suposo que aquesta setmana acabarà i es podrà fer el certificat final d'obra.
És que portem uns quants mesos i que s'acabava, encara no s'ha acabat, s'havia d'haver acabat abans del 31 de desembre.
Bueno, no s'havia d'acabar exactament el 31 de desembre, és el que nosaltres proposàvem, el que passa que tenia un termini que s'anava... És igual, s'ha retrasat, està clar.
Bueno, quan van fer la visita al pavelló ens vau dir que les obres s'havien d'acabar abans del 31 de desembre, si no s'entenia que l'empresa no havia complert amb el contracte.
L'empresa tenia un termini d'execució, ara no recordo, serà que de 6 mesos, no recordo ara de memòria, i el dia que es va firmar el contracte, el dia d'això, serà que s'anàvem el 15 o el 20 de gener. No, tampoc té més.
Si hagués estat acabat, jo no hagués hagut aquests desperfectes amb la inundació i tot, perquè hagués estat acabat, hagués estat a far urbanitzats, hagués estat tot correctament i s'hagués pogut gaudir de la piscina abans. No, que s'hagi de la piscina. Clar, com que s'inunden, pensava que era una piscina coberta. No, del pavelló. Que s'hagués pogut... No podem fer un híbrid. Sense abonament, clar. Després, del tema de la plaça de Sant Isidre, dieu que, bueno, per acabar-lo a... Quan s'acabaria? Has comentat?
No he dit quan. He dit que començaria aquest proper mes de maig i comptem que en un mes i poc estigui acabada.
No, és que ens vau passar, diguem,
la memòria.
La memòria de millora de la plaça i sí que vam comentar que trobàvem algun tipus de mancança, no? Però ara mirant-ho encara hi trobem doncs algunes mancances. No sé si seria bo doncs parlar amb els veïns a veure que com ho haurien ells fer, què hi posarien a la plaça, no? Perquè treure una gasolinera per acabar posant una solana de formigó i un pètic sol, doncs és poc efectiu, no? No calia treure la benzinera per deixar-ho així. És la meva opinió, no, és l'opinió del nostre grup, de fet. El que nosaltres creiem és que potser sí que s'hauria...
Si no haguéssim tret la gasolinera, el problema estaria en què no hem tret la gasolinera.
Segur, però ja que l'hem tret, almenys fem una obra digna, no? I bueno, ja que tenim un espai...
La dignitat és molt relativa.
Bueno, nosaltres el concepte de dignitat l'intentem portar-lo al màxim. Clar, nosaltres hi trobem deficiències, doncs els pàrquings es podrien distribuir d'una altra manera, que hi podrien cabre 30% més d'aparcaments, hi podrien haver-hi més ombra, i podria haver-hi, per exemple, l'itinerari hauria de ser accessible, tant a nivell, diguem, d'accessibilitat per gent amb mobilitat reduïda com per les persones invidents, això no hi és. No hi ha continuïtat de vorera entre la part de baix i la part de dalt. Quan arribes des del carrer d'en Sant Claver cap a dalt a la benzinera, et trobes directament abocat o al parc o a l'aparcament i no hi ha una continuïtat d'aquest paviment, perquè les persones invidents necessiten això i les persones amb mobilitat reduïda doncs també. I clar, veiem que està molt bé recuperar un lloc, però ja que es recupera, almenys fer-ho amb dignitat. Gràcies per recordar-m'ho. I després també queda un cul de sac que bueno, sempre està bé doncs, eliminar-los i res, això, i posar els paviments tàctils i pensar també en el tema de l'ambulància, si és el millor espai aquell per fer-ho. No sé si teniu previst doncs, preguntar als usuaris tant del CAP com els veïns si, què hi posarien ells o com ho farien per almenys tenir alguna idea si és que no en teniu.
Us hem passat la memòria que tenim nosaltres i és una miqueta el que ens vau fer uns suggeriments en el seu dia que alguns ens han semblat encertats i podem continuar parlant el que d'això, però també tenim el pressupost que tenim per fer la plaça Sant Isidre, i pensem que la plaça Sant Isidre, amb el format que es presenta, millorarà molt respecte a quan hi havia una gasolinera, i per tant serà un espai d'ús públic que no serà una plaça de formigó només, sinó que hi haurà altres elements que la faran molt més agradable.
El canvi del que hi ha ara, no hi haurà un canvi substancial del que hi ha ara, realment. Només que no hi haurà els cotxes, hi haurà tres peces més de parc infantil.
Hi haurà altres elements també que ajudaran a fer-la millor, pensem.
Sí, el mateix sol també continuarà sent el mateix. Després, el Consell d'Administració de la Ràdio, quan l'hauríem de potser convocar ja, no? Ens estem parlant.
Sí, parlarem amb el Gerard i mirarem de convocar-lo el proper mes.
Només que res, si s'ha canviat la modalitat d'entrevista a l'alcalde de la ràdio o han passat a la televisió, o no canvia una cosa per l'altra, més que res per...
No té res a veure una cosa amb l'altra.
Ens ho temíem.
Que tens gelos, que hagués anat a la televisió, o què?
Ah, no, jo de gelosia no en tinc.
Anem de la ràdio a turisme. El ple del mes passat ja vaig fer la pregunta sobre que ens preocupava que el sector privat no vingués a les reunions, i si s'ha fet algun contacte per pal·liar això, i si es té previst el convocar el patronat de turisme, que hi han passat 5 mesos ara des de que es va convocar el novembre, i està previst als estatuts una reunió cada 3 mesos.
Sí, la roda de contactes, ja vaig dir també a l'anterior ple que quan convocarem el següent, doncs contactarem amb tots els que hi han de participar per saber si assistiran o no assistiran i per quin motiu no hi assistiran, evidentment. I la convocatòria també ja et vaig dir a l'anterior ple, i així he seguit insistint que estàvem pendents de tenir aquest pla que així ens vam emplaçar en l'últim patronat, no? De tenir aquest pla de treball que vam encomanar al Consell. Aquest mes jo l'he estat reclamant, i coneixes més bé que jo que aquest pla, doncs, el tenia la Mireia Boneta, que l'estava elaborant ella, inclús el vam portar per poder-lo acabar, tot i estant de baixa. Ara, doncs, aprofito, ja que em dirigeixo a ella, doncs, per felicitar-la per la seva maternitat. L'he reclamat, li he demanat també, ella m'ha dit que el té pràcticament finalitzat i el passarà a les seves companyes, o sigui que esperem que també aquest mes de maig elles el tinguin i podrem convocar aquest patronat.
Bé, volia llegir el manifest que s'ha llegit aquesta tarda per les membres de l'Ateneu de la Conca de Barberà a l'Empel, un manifest en contra de la sentència que exculpa la manada de violació. Avui ens tornem a reunir per rebutjar la sentència judicial de caire masclista i patriarcal que segueix considerat les dones ciutadanes de segona. Una sentència que no veu violència ni intimidació en el fet de ser violada per 5 homes. Que la condemna del judici i a la manada només entengui el que va passar com un abús sexual deixa les dones desemparades. Davant d'aquesta justícia, que l'únic que fa és qüestionar les dones que han estat agredides, que a més durant el judici se'ls pregunta com anava vestida, si havia begut o perquè s'ha refet tan aviat a fer la seva vida normal, entre cometes. Tinguem clar que aquest no és un fet aïllat, sinó fets d'una cultura patriarcal que segueix educant en els rols de gènere on hi ha agressors i oprimides. Un cop més, veiem que els homes poden violar i gaudir de total impunitat. Davant aquesta violència no podem callar, no podem ser còmplices, no podem mirar cap a un altre costat. Les dones també responen com vam veure el passat 8 de març, quan milions de dones van sortir al carrer per dir prou. Prou de desigualtats, prou de violència física, econòmica i laboral. Davant tots aquests despropòsits, l'única cosa que podem fer les dones és autoorganitzar-nos, formar-nos, defensar-nos d'aquests atacs, practicant i legitimant l'autodefensa femenina. Si no ens defensem nosaltres mateixes, no ho farà ningú. Si ens toquen a una, ens toquen a totes. Bé, des de Som Espluga, condemnem també totalment aquesta sentència, que trobem injusta, esgarrifosa, fastigosa i que cap dona hauria de patir mai. Com ja vam dir en la defensa de la moció en motiu de la vaga feminista del 8 de març, com a institució pública tenim l'obligació de ser exemple i lluitar per erradicar aquestes desigualtats, impulsant polítiques per eliminar certes actituds i ser modèlics en el tractament que donem quan apareixen aquest tipus de situacions al nostre àmbit. No volem que aquests actes passin al lloc, però menys que passin al nostre poble. Per desgràcia vam viure un episodi no igual, semblant, que encara no té sentència i que creiem que no es va reaccionar com calia ni s'està fent. Cal, doncs, impulsar aquestes polítiques el més aviat possible i no normalitzar aquest tipus de situacions encara que no tinguin una sentència definitiva, perquè és molt còmode donar suport a les víctimes d'altres poblacions.
Perdona, no es va fer un informe per part d'aquí? Llegeix, sisplau, el que has dit que no es va gestionar com...
Per desgràcia vam viure un episodi semblant que encara no té sentència i creiem que no es va reaccionar com calia ni s'està fent.
Des de?
Des de l'Ajuntament.
Perfecte, nosaltres no hi estem d'acord. Has dit no hi ha cap sentència.
Però per molt que no hi hagi cap sentència...
I era molt clar, eh? Sí, era claríssim, però encara no hi ha cap sentència.
Sí, però la víctima segueix patint.
No hi ha sentència, però condemneu aquesta sentència que hi ha hagut ara. Fantàstic. No, que no sé si esperem la sentència per poder-la condemnar la sentència o esperem la sentència per acatar-la.
Actuar d'una manera diferent a com vam actuar, necessitem una sentència. És claríssim.
Molt bé, doncs hem esperat.
Bueno.